Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, abrigueu-vos abans de sortir de casa perquè la temperatura és més baixa aquest matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal? Com esteu? És dimarts 7 d'octubre. Comencem el supermatí una hora per davant per repassar tot el que passa a la nostra comarca. En un matí en què d'aquí una estona l'Isaac Vilà ens ampliarà la previsió meteorològica, però sí que ens llevem doncs, això, amb uns teròmetres doncs, que són més frescos i que, per tant, fa que aquestes primeres hores del matí ens haguem d'abrigar. Per exemple, ara a Palamós hi ha una temperatura de 13 graus. En el cas de Begur és una mica més alta, arriba al 16, a Palafrugell 13 graus i a Calonja pràcticament 11, per tant, segons els registres que ens arriben. Per tant, el que dèiem, necessitat d'abrigar-nos en aquest matí. Com dèiem, tenim avui doncs, per davant aquests per explicar-vos diversos temes de la comarca, com per exemple que aquest divendres arrenca l'Ona Dens 2025 a Palamós, o bé que un estudi gironí detecta causes genètiques en una de cada 10 morts sobtades en joves menors de 35 anys. Però avui també, com que és dimarts, parlem de literatura i també ens visitarà, en aquest cas, doncs, Antoni Batxiller, que és regidor de promoció econòmica a l'Ajuntament de Palamós, per fer-nos un balanç de com està anant el mercat municipal de Palamós. En recordem que ha tancat i que ara n'hi ha un de provisional mentre durin les obres. De fet, ens farà el balanç, doncs com funciona, no? Com evoluciona aquest aspecte. Per tant, doncs, aquests seran els titulars que tindrem avui, però que us els ampliem, com sempre, amb l'equip que farà possible aquest programa del dia d'avui. Comencem amb en Joan Coll. Molt bon dia, Joan.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè, com dèiem, l'Ona Dens 2025 arrenca aquest divendres a Palamós amb dos espectacles gratuïts al carrer.
La programació s'allargarà fins al 19 de desembre amb 8 propostes artístiques per a tots els públics. El festival està organitzat per l'Ajuntament i dirigit per la companyia Cobosmica.
Azor adquireix el grup hoteler gironí Med Playa i amplia la seva presència al sector turístic espanyol.
L'operació inclou els 6 hotels en propietat del grup i el seu negoci d'explotació. Azor preveu impulsar noves inversions per reposicionar la marca, mentre Med Playa mantindrà la seva seu i direcció a Girona.
I un estudi gironí detecta causes genètiques en una de cada 10 morts sobtades en joves menors de 35 anys.
L'estudi forma part del projecte MUSCAT de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, doctor Josep Trueta, que ha analitzat més de 1.200 casos durant una dècada.
I també us hem d'explicar que el defensor del ciutadà de Palafrugell, Francesc Almagro, i la defensora del client d'Agbar han signat un conveni per garantir els drets de la ciutadania, l'accés a l'aigua i millorar el servei. L'acord inclou atendre amb rapidesa les incidències i tractar amb sensibilitat els casos de vulnerabilitat. Una reunió en què també hi va assistir l'alcaldessa Laura Millán. I el monestir de Sant Feliu de Guíxols acull una jornada sobre el paper dels museus com a motor de canvi social i econòmic, Joan.
L'entrada és gratuïta amb inscripció prèvia i està pensada per a professionals del patrimoni, gestors culturals, educadors, estudiants i treballadors del sector turístic.
I també en cultura queden les últimes entrades per veure Kylie's Wood Quintet al Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell, una actuació del 31a edició que serà aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. Però també tenim més titulars. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè el segon sopar solidari Com a Casa recapta més de 55.000 euros per al nou hospital de dia de Palamós.
L'acte, celebrat el divendres 3 d'octubre, a l'hotel Segaró va reunir 160 comensals en total. Els fons serviran per fer un espai més acollidor i adaptat a les necessitats dels pacients a l'hospital de dia de Palamós.
I Torroella de Montgrí, l'Estartit, ha presentat el seu model de turisme regeneratiu en una trobada internacional que s'ha celebrat a Montpeller.
L'alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Jordi Colomer, ha intervingut en una sessió dedicada a mostrar experiències innovadores que promouen un turisme compromès amb el territori i el seu futur. La sessió, titulada Co-Creating Change, Regenerative Tourism Through Partnership and Purpose, ha reunit experts i representants institucionals de diversos països.
I parlem d'obres, perquè la Bisbal acaba les obres de millora de l'avinguda de Josep Irla.
A diferència de la matinada passada, quan encara m'ho fa bonica.
En aquest cas, doncs, això us sentirem després, us expliquem doncs, el que dèiem. Unes obres, ara sí, Maria Alzina, en el que fa referència a la Bisbal.
Els treballs han servit per reparar les zones més malmeses i renovar els passos de vianants i aparcaments, amb canvis per millorar la visibilitat i la seguretat. En els propers dies s'hi afegiran pilones i senyals verticals per protegir encara més els vianants.
I ja ha començat la comerciada de més de 1.000 establiments participants a 20 municipis.
L'esdeveniment s'allargarà fins al diumenge 12 d'octubre i durant tota la setmana els carrers d'aquests municipis s'ompliran d'activitats i promocions per atreure veïns i visitants. Els organitzadors volen revitalitzar els centres urbans i fomentar l'activitat econòmica de proximitat. També busquen que les botigues i serveis tornin a tenir un paper central en la vida del poble.
Doncs bé, aquestes seran les notícies que us explicarem d'aquí una estona al supermatí, però anem a ampliar els titulars ara que són les 8 i 5 minuts. Perquè des d'aquest dimarts i durant 16 mesos no circularà cap tren entre Montcada, Bifurcació i La Garriga. A primera hora del matí, avui s'ha posat en marxa un servei alternatiu per carretera amb 60 autocars que oferiran fins a 45.000 places diàries. És el dispositiu més gran que ha desplegat mai Renfe. Aquest tall de la línia 3 és el més llarg de la història de Rodalies i afectarà uns 20.000 usuaris cada dia. El motiu són les obres de desdoblament de vies entre Parets i La Garriga, un tram de 17 quilòmetres. El projecte té un cost de 140 milions d'euros i s'hi sumen 50 milions més per remodelar l'estació de Montcada Bifurcació. Els autocars surten de Barcelona des de Fabra i Puig i connecten amb municipis com Granollers, Centelles, La Garriga i Vic. Els trajectes seran entre 20 i 30 minuts més llargs que en tren. Els usuaris en reclamen una bona coordinació amb els usuaris amb els horaris ferroviaris per evitar problemes que ja van viure en talls anteriors. De fet, el desdoblament de l'R3 és una reivindicació històrica. Fins ara, l'única via ha limitat la capacitat de la línia i ha provocat retards en cadena a la mínima incidència. També avui, però en aquest cas al Parlament, Salvador Illa afronta el debat de política general, el segon del seu mandat. A partir de 4:45 de la tarda, el president de la Generalitat farà balanç dels 14 mesos de govern i marcarà les prioritats del nou curs polític. El gran objectiu és aprovar els pressupostos del 2026, després que aquest any no hagin tirat endavant. Esquerra i els comuns advertiran que no negociaran si no es compleixen els acords d'investidura, especialment en matèria de finançament singular i habitatge. Junts, per la seva banda, vol portar al ple els punts de l'acord de Brussel·les per forçar Illa a posicionar-se. La CUP manté un to crític amb els socialistes, tot i haver col·laborat puntualment en algunes iniciatives. A més, l'habitatge tornarà a ser un dels punts forts del discurs presidencials. Illa proposarà agilitzar la requalificació de terrenys per construir habitatges privats i buscar la col·laboració del sector inversor. I en clau científica, una nova teràpia amb nanotecnologia ha aconseguit revertir l'Alzheimer en ratolins. La investigació, liderada per l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i l'Hospital West China, ha utilitzat nanopartícules bioactives per restaurar la funció de la barrera hematoencefàlica clau en la salut del cervell. Amb només 3 dosis, els investigadors han reduït entre un 50 i un 60% l'acumulació de beta-amiloide, una de les causes principals de la malaltia. I han observat una recuperació cognitiva molt significativa. L'estudi obre una nova via terapèutica, tot i que els experts recorden que encara cal demostrar-ne l'efectivitat en humans. I també en l'àmbit tecnològic s'ha presentat puntual.cat, una nova web per consultar retards previsibles a Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat. La plataforma permet planificar trajectes i ofereix percentatges de probabilitat d'arribar a temps basant-se en un històric de dades de puntualitat. És una eina desenvolupada per usuaris i activistes del transport públic i arriba després de l'èxit de l'aplicació Transporta'm, que ja té més de 50.000 usuaris actius. I en cultura, l'artista Fina Miralles ha estat guardonada amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2025. El Ministeri de Cultura reconeix el paper pioner de Miralles en el feminisme i l'ecologisme des dels anys 70. Nascuda a Sabadell fa 75 anys, la seva obra conceptual i compromesa ha estat clau en l'avantguarda catalana i forma part de col·leccions del MACBA i del Reina Sofia. I d'altra banda, la Fiscalia Superior d'Andalusia estudia si obre diligències pels errors en el cribatge del càncer de mama després que el Servei Andalús de Salut no revisés 2.000 mamografies amb resultats dubtosos. Les proves no van ser notificades a les afectades i van provocar retards d'un any en proves complementàries. El Ministeri de Sanitat ha demanat tots els informes elaborats en els darrers 5 anys per avaluar la magnitud de l'impacte i garantir que no es torni a repetir. I a Indonèsia ja són almenys 65 les víctimes mortals de l'ensorrament d'un internat islàmic a l'est de Java. L'edifici es va enfonsar fa una setmana durant unes obres dels pisos superiors mentre els alumnes en resaven. Les autoritats doncs, han confirmat aquestes 65 víctimes mortals i ara continuen les tasques de recerca amb maquinària pesada, tot i que encara hi podria haver persones atrapades sota la runa. Aquestes són les notícies que us expliquem avui, aquí al Supermatí, ara que són pràcticament les 8 i 10 minuts. Però també és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Doncs bé, anem molt bé, Isaac, però també doncs, avui en un matí en què dèiem que tenim unes temperatures que han baixat i, per tant, què és el que ens pots explicar referent al temps que tindrem en el dia d'avui?
A diferència de la matinada passada, quan encara bufava una mica de tramuntana, avui dimarts la tramuntana ha desaparegut i ha permès que la temperatura baixi. Per tant, trobem valors de temperatura força freds o frescos a l'interior, pràcticament per sota dels 10 graus a l'interior, per exemple, que destaquen aquests actualment 8 graus a la Bisbal d'Empordà, també els 11 a Palamós o també els 10 graus a la Tallada d'Empordà o, per exemple, els 10 a Torroella de Montgrí o els 12 a Sant Feliu de Guíxols. Per tant, contrast tèrmic, tenim anticicló, no tenim nuvolositat i això permet que les matinades puguin ser fresques, però que, per contra, els migdies puguin ser ben suaus. I és que esperem un dia ben assolellat amb molts pocs núvols i amb una temperatura que serà altre cop ben agradable a les hores centrals del dia. Com dèiem, la tramuntana ha desaparegut, esperem una situació marítima molt més tranquil·la i una mica de vent del sud tèrmic a la tarda. De cara als propers dies seguirem amb aquesta estabilitat com a mínim fins abans del cap de setmana.
Moltes gràcies, Isaac Vilà, per aquesta previsió del temps, però ara, que falten 4 minuts per un quart de 9 del matí, és moment de sentir el comentari d'opinió que avui ens el porta Pere Carreras.
L'humor és, possiblement, una de les eines més eficaces contra la tirania i l'autoritarisme. Aparentment, poca cosa. L'acudit, la broma, la ridiculització. Però és una arma extraordinàriament potent. L'humor és temut pels dictadors i pels autoritaris. I ho és perquè aconsegueix crear un relat eficaç, exacte i inequívoc a través d'una estructura simple, entesa per tothom. Un relat que decapita les pretensions més altes. De tan senzill que és, té un efecte devastador sobre els egos engreixats. De tant entenedor, situa els autoproclamats herois del destí com a simples éssers vistos de forma grotesca i risible. Per un tirà, que se'n riguin d'ell, és de les pitjors coses que li poden passar. Per això fan por a qui vol el poder pel poder, i les primeres accions solen anar en la mateixa línia: apartar, arraconar, censurar tres tipus de persones especialment perilloses pels tirans: aquells que pensen, aquells que expliquen i aquells que se'n riuen de tot i tenen la capacitat de fer riure. Humoristes, comedians, fabricants de mems, d'acudits, sabeu que feu por a la tirania, perquè l'humor, sigui simple o sigui complex, demostra sempre intel·ligència en qui el crea. Llarga vida a l'humor, ara que veiem tants episodis de censura, d'autocensura i de possibles nous autoritarismes a la vista. I és que l'humor és com un nen petit, sempre diu la veritat. Per tant, dirà que l'emperador va despullat, mentre aquest garla i presumeix de vestimentes. I l'humor ja trobarà la manera, comprensible per tothom, de dir que no només va despullat, sinó que l'emperador la té petita.
Moltes gràcies a Pere Carreras per aquest comentari d'opinió. Falta un minut i pocs segons per un quart de nou del matí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Touch me at the red lights, back of the car.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
L'Hora Dance 2025 arrenca aquest divendres a Palamós amb dos espectacles gratuïts al carrer. La programació s'allargarà fins al 19 de desembre amb 8 propostes artístiques per a tots els públics. Joan Coll.
La desena edició del Festival de Dansa Contemporània Ona Dance oferirà un total de 8 espectacles professionals fins al 19 de desembre. Totes aquestes propostes estan pensades per acostar les arts del moviment a públics de totes les edats. Els primers espectacles del festival són Quema, de Jacob Gómez, i Desferra, de la companyia Miquel Barcelona. Amb dues actuacions seran a l'aire lliure i gratuïtes, pensades per a tots els públics. La resta de la programació es desenvoluparà al Teatre La Gorga i a la Sala Petita, amb obres com Pinocho, per a públic familiar, o Virtual Sadness, dirigida al públic juvenil. També destaca el concurs de joves intèrprets de dansa contemporània, que tindrà lloc el 16 de novembre.
Estem sentint en aquests moments a Kylie Eastwood la col·laboració que fa amb Hugh Coleman. És Gran Torino. Precisament recordem que queden les últimes entrades per veure Kylie Eastwood Quintet al Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell. Recordem que és una actuació de la 31a edició que serà aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Municipal. Andrea Albizu és la regidora de Cultura, Festes i Grans Esdeveniments.
L'any passat era el segon any que en Kyle havia de venir i bé, bueno, l'any passat va venir, el primer any que se'l va contractar tenia Covid i no va poder viatjar i per tant doncs no es va poder fer el concert. L'any passat malauradament vam tenir els problemes tècnics que us dèiem, la il·luminació. Aquest any
la tercera és la bona.
La tercera és la bona, desitgem que no passi res. És l'únic espectacle que tenim de pagament dins el Festival de Jazz, es farà al teatre. Sé que no queden moltes entrades, però encara es poden aconseguir algunes.
Kylie Eastwood és contrabaixista i compositor i va començar la seva carrera dedicant-se al jazz després de la seva joventut a la pantalla. Ha compost bandes sonores per pel·lícules del seu pare Clint Eastwood com Mystic River o Million Dollar Baby, entre altres, i també ha publicat una dotzena d'àlbums. Eastwood estarà acompanyat de Brandon Allen al saxofon, Quentin Collins a la trompeta, Chris Higginbottom a la bateria i Andrew McCormack al piano. El repertori del quintet inclourà peces inspirades en bandes sonores que combinaran el jazz amb la passió cinematogràfica del músic. Recordem que queden ja les últimes entrades, tenen un preu de 25 euros i es poden comprar al web cultura.palafrugell.cat. Però seguim explicant més temes aquí al Supermatí. Ara que són pràcticament les 8 i 20 minuts, Azor adquireix el grup hoteler gironí Med Playa i amplia la seva presència al sector turístic espanyol. La companyia preveu impulsar noves inversions per reposicionar la marca, mentre Med Playa mantindrà la seva seu i direcció a Girona. Joan Coll.
La gestora d'inversions Azor ha tancat l'adquisició del grup hoteler gironí Med Playa, que gestiona 15 hotels repartits entre Catalunya i la Costa del Sol. Amb aquesta operació, Azor reforça la seva presència al sector hoteler i amplia la seva plataforma fins a 54 establiments arreu de l'Estat. L'acord s'ha realitzat a través dels fons europeus d'hotels i allotjaments d'Azor i ha rebut l'aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. La compra inclou els 6 hotels en propietat de Med Playa i el seu negoci d'operació hotelera, així com diverses activitats complementàries relacionades amb la gestió dels establiments. El pla també preveu noves adquisicions i la signatura de contractes de gestió amb tercers, amb la intenció de consolidar Med Playa com un dels principals operadors turístics de tot l'Estat. El president de Med Playa, Agustí Codina, continuarà al capdavant de l'empresa, que també mantindrà les seves oficines centrals a Girona.
Gràcies, Joan Coll, però també ens has d'explicar altres temes perquè tenim un estudi gironí que ha detectat causes genètiques en una de cada 10 morts sobtades en joves menors de 35 anys. L'estudi forma part del projecte Muscat, que ha analitzat més de 1.200 casos durant una dècada.
Una de cada 10 morts sobtades en joves menors de 35 anys té origen genètic. Així ho revela un estudi del grup de genètica cardiovascular de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, doctor Josep Trueta, que ha analitzat més de 1.200 casos de mort sobtada al llarg de més d'una dècada. La recerca s'ha fet dins del projecte Mort Sobtada a Catalunya, impulsat l'any 2012 amb la col·laboració de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Es tracta del major estudi conegut d'anàlisi genètica post-mortem, també anomenada autòpsia molecular, per determinar si hi ha una causa hereditària al darrere d'aquestes morts inesperades. Els investigadors han identificat una causa cardíaca hereditària en el 9% dels casos estudiats entre persones joves. Els resultats es recullen ara en una publicació científica i serviran de base per una guia d'actuació per a metges forenses i cardiòlegs, amb criteris per decidir quan cal fer aquest tipus d'anàlisi. Els casos amb més incidència de causes genètiques s'han detectat en aneurismes d'aorta toràcica i miocarditis, amb un terç dels diagnòstics. En persones d'entre 36 i 50 anys, el percentatge de morts sobtades amb una causa genètica baixa a prop del 5%. A més, la recerca també té un fort component preventiu. Segons el cardiòleg Ramon Brugada, un dels responsables de l'estudi, detectar una causa genètica permet fer controls mèdics als familiars i evitar així possibles morts futures.
El monestir de Sant Feliu de Guíxols acull una jornada sobre el paper dels museus com a motor de canvi social i econòmic. L'entrada és gratuïta amb inscripció prèvia i està pensada per professionals del patrimoni, gestors culturals, educadors, estudiants i treballadors del sector turístic.
El monestir de Sant Feliu de Guíxols serà l'escenari aquest divendres d'una jornada dedicada a explorar el paper dels museus com a motor de canvi social i econòmic al territori. La trobada sota el títol Museus i Territori, Educació, Cultura i Turisme vol generar reflexió i debat sobre el potencial transformador dels equipaments culturals. La jornada començarà a les 10 del matí amb una benvinguda institucional a càrrec de representants polítics i de diverses fundacions i associacions. Tot seguit s'oferiran dues ponències que abordaran la relació entre museus, comunitat i patrimoni, així com els nous rols d'aquests espais com a laboratoris socials i també culturals. El programa inclou una taula rodona amb experts en turisme, patrimoni, educació i gestió cultural, moderada pel vocal de serveis territorials de Girona de l'Associació de Professionals de la Museologia de la Catalunya. I els participants provenen d'universitats, museus i administracions públiques.
I el defensor del ciutadà de Palafrugell, Francesc Almagro, i la defensora de client d'Agbar, Immaculada Bermúdez, han signat un conveni amb l'objectiu de millorar l'atenció a les persones usuàries del Servei Municipal d'Aigua i garantir-ne els drets. L'acte, celebrat aquest dijous passat, va comptar també amb la presència de l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millan, i del director d'Agbar Costa Brava, Albert Ruart. L'acord estableix que la defensora del client atendrà amb celeritat les incidències que traslladi l'oficina del defensor del ciutadà i mantindrà un diàleg periòdic per recollir recomanacions de millora del servei. També inclou el compromís de tractar amb la màxima sensibilitat les situacions de vulnerabilitat per garantir-ne la protecció i l'accés a un recurs essencial com és l'aigua. Francesc Almagro ha destacat que amb aquest conveni s'institucionalitzen unes relacions que ja existien amb la companyia d'aigües i es dona continuïtat a bones pràctiques per actuar davant de possibles anomalies en el servei. Per la seva banda, Immaculada Bermúdez ha remarcat que, d'aquesta manera, posen les persones al centre de la seva atenció i potencien el diàleg, la transparència i la mediació com a claus per avançar cap a un servei eficient i essencial. El defensor del ciutadà de Palafrugell, recordem que té la missió de vetllar pel dret a una bona administració i atén queixes i consultes que la població fa en relació amb l'actuació de l'Ajuntament o d'altres concessionaris dels serveis municipals. Agbar, per la seva banda, compta amb el servei independent de Customer Council, actiu des de fa més d'una dècada, per resoldre de manera gratuïta les incidències i fomentar una comunicació transparent entre la companyia i els usuaris. I el segon sopar solidari com a casa ha recaptat més de 55.000 euros per al nou hospital de dia de Palamós. L'acte, celebrat el 3 d'octubre a l'Hotel S'Agaró, va reunir 160 comensals. El fons servirà per fer un espai més acollidor i adaptat a les necessitats dels pacients. Maria Alzina.
La supervisora de l'àrea, Maria Àngels Pagès, va explicar als assistents com es transformarà aquest espai i es va projectar un vídeo de la campanya de mecenatge. El sopar va comptar amb la participació de nou cuiners de renom de Baix Empordà, coordinats per Quim Caselles i Toni Izquierdo, plats basats en la cuina local i de proximitat. Durant el sopar es va presentar un vídeo amb els cuiners explicant les propostes gastronòmiques. També es van fer agraïments als mecenes, grans col·laboradors i empreses que van aportar el seu suport, així com un sorteig solidari. Al final de la vetllada, tots els cuiners i cuineres van sortir per rebre l'agraïment del públic i de l'organització. Els parlaments de Cloenda van anar a càrrec de Xavi Pérez, director de gerent dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, i Maria Puig, nova presidenta dels òrgans de govern. Tots dos van destacar la solidaritat i el compromís del territori amb la millora dels serveis sanitaris.
I Maria, també ens has d'explicar més temes i hem d'anar fins a Torroella de Montgrí i l'Estartit. Perquè ha presentat el seu model de turisme regeneratiu en una trobada internacional celebrada a Montpeller. L'alcalde del municipi, Jordi Colomí, ha intervingut en una sessió dedicada a mostrar experiències innovadores que promouen un turisme compromès amb el territori i el seu futur. La sessió, doncs, que tractava sobre aquests temes, ha reunit experts i representants institucionals de diversos països. Mariam.
El debat ha posat en valor com aquest model turístic pot contribuir a restaurar ecosistemes, reforçar el teixit social i generar valor durador per als territoris que reben visitants. A diferència del turisme sostenible, el model regeneratiu no només busca minimitzar els impactes negatius, sinó que també pretén retornar del que rep millorant l'entorn natural, social i cultural. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha subratllat la importància de la conservació marina i el patrimoni cultural, destacant el paper del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter com a pilars d'una destinació responsable i educativa. Durant la sessió també s'han exposat experiències de llocs com Lanzarote, Mèxic o Xile, que comparteixen un compromís amb el turisme responsable. El debat ha estat moderat per Hugo de Jong, de la Fundació Green Destinations, i ha comptat amb ponents d'Espanya, Mèxic i Xile. La delegació de Torroella de Montgrí i l'Estartit també ha assistit a altres sessions de la trobada. S'hi han abordat temes com la necessitat de comunicar bones pràctiques, la pressió ambiental sobre els territoris o la cooperació per adaptar el turisme al canvi climàtic. S'han exposat casos de països com Jordània, Montenegro, Croàcia, Portugal, Indonèsia, Japó o Taiwan. En el marc de la jornada també s'ha fet un homenatge a Josep Capellà, consultor turístic i exregidor de l'Ajuntament de Torroella, que va morir el mes de juny passat. Durant més de 30 anys, Capellà va ser un dels impulsors del model de turisme sostenible i una figura clau en el projecte Green Destinations al municipi.
Moltes gràcies, Maria. Falta un minut i mig per 9:15. El Mercat Municipal de Palamós va tancar portes el passat mes de setembre per donar pas a les obres de reforma integral de l'edifici, construït l'any 1989. El projecte impulsat per l'Ajuntament busca millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat i la funcionalitat del recinte i mantenir la seva ubicació actual al centre del municipi. Per parlar-nos d'aquest nou mercat, avui ens visita el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Antoni Batxiller. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Tenim ganes, doncs, de fer un balanç, no? Perquè, si no vaig errat, el passat divendres va obrir ja el mercat provisional. Com va anar aquesta obertura?
No, encara no.
Encara no?
El passat divendres ens vam reunir amb els paradistes i ells mateixos, en virtut de que tenim que fer el trasllat i tot, doncs van decidir fer-ho aquest dia 9, el dijous.
El 9, el trasllat?
Bueno, l'obertura.
L'obertura, sí. I, per tant, com està anant aquest trasllat?
Bueno, està bé, està tot està avançant, de forma que el farem. El fem un lloc molt cèntric, a 100 metres del mercat actual, vull dir, amb una rotonda que hi ha en la pròpia Avinguda de Catalunya, i, bueno, de moment la gent, inclús encara no obert, ja van entrant, amb ganes de comprar.
Per tant, en aquest cas, és a dir, hi haurà la mateixa, és a dir, hi haurà el mateix nombre de paradistes en aquesta ubicació provisional?
No, estem parlant d'hi ha 19 paradistes actualment, o hi havia 19 paradistes en el mercat antic, per dir-ho així, i al mercat provisional hi haurà 11. Hi haurà 6 peixaters, hi haurà una panaderia, hi haurà una botiga d'encurtits, hi haurà una carnisseria, hi haurà un bar, hi haurà una fruiteria, vull dir que hi ha una varietat important.
Els paradistes com ho han rebut, aquest canvi?
A veure, quan ells en la seva concessió es va acabar ara fa uns dies i lògicament hi ha una incertesa, i la incertesa pròpia de la licitació nova que hi haurà, doncs al principi el van rebre amb incomoditat, però a poc pues, s'han entès. I veuen amb aquest provisional que estarem oberts durant 7 mesos, a l'espera que acabi el mercat, la rehabilitació del mercat, doncs ho veuen com una bona solució i bueno, estan satisfets.
Quines són les principals obres que s'han de fer en el mercat?
En el mercat nou?
És a dir, en el que s'estan fent les obres
ara? Bueno, a veure, ja és una rehabilitació vinculada en el tema dels crèdits de la subvenció Next Generation. Ens han permès fer una rehabilitació important del mercat, actualitzar-lo moltíssim amb les noves tecnologies i en ser més competitius econòmicament. No vull dir, hi haurà una transformació absoluta en quant a la distribució, en quant a la seva disposició, vull dir, encara que hi ha una rehabilitació, realment és una gran transformació. No?
El fet que hi hagi aquests canvis, no? Farà que hi pugui haver més paradistes?
No. No, hi haurà 19 exactament. Hi haurà els mateixos paradistes. Sembla que potser un menys, perquè hem millorat els espais i tot això i ha condicionat que hi pugui haver un menys.
Dèiem, doncs, que també hi haurà millores en l'accessibilitat. Per tant, què és el que s'hi farà?
Bueno, és un mercat de planta baixa. L'accessibilitat no hi haurà problema. Hi haurà un pàrquing a la part de dalt per als clients, si volen. Serà un pàrquing obert, però vull dir que serà bàsicament pels clients i és un pàrquing molt accessible perquè estem en el nivell del terra, per dir-ho així.
L'aparcament des d'on s'accedirà?
L'aparcament és en primera planta i bueno, hi ha dos ascensors que permetran accedir amb facilitat amb aquest aparcament.
Per tant, doncs, és a dir, em deia, no?, que per tant això havia de millorar la competitivitat. Per tant, és a dir, hi ha alguns altres avantatges en aquestes obres?
A veure, el mercat municipal de Palamós té uns elements bàsics que són, per un costat, els productors agrícoles del propi municipi i dels voltants, i el peixaters, el peix de Palamós, doncs realment és un atractiu important i fa que el mercat sigui com especial. Els mercats municipals estan tenint dificultats, molts d'ells. Alguns hi donen una vessant turística, altres hi donen una vessant d'una altra mena, i nosaltres li donem aquesta vessant més quilòmetre zero autèntica, perquè estem parlant de la cofreria de Palamós, que és qui nodreix aquest peix, i estem parlant dels productes que produïm aquí. I fa que això aplegui, que fa que el mercat municipal tingui una activitat fins a dia d'avui interessant, jo diria, de les millors de la comarca.
Per tant, és a dir, és un mercat doncs, que per tant, ara haurà de tenir aquesta renovació. Canviarà el tipus de producte o es mantindrà aquesta línia que em comentava?
Bueno, la línia és precisament el que he dit, no? És a dir, estimulem, el que potenciarem és el tema de ser producte del propi territori, no? Això és evident i a més, s'ho vistan normalment pel propi productor. No és el pescador que ven el peix, però és el peixater que compra el peix a la llotja i és l'agricultor siquet que ens porta el producte del moment i això és el que volem mantenir i reactivar en aquest sentit, no? I apoyar.
També m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar l'entrevista, si, tal com passen altres municipis de la comarca, com per exemple Palafrugell, la Bisbal o Sant Feliu, s'han fet algunes mesures per tancar alguns tipus de comerços, no? Algunes limitacions horàries. O, per exemple, també, el cas de Palafrugell, alguns tipus de comerços en el centre, per exemple, perruqueries o negocis relacionats amb el cànnabis. Això, vostès, s'ho poden plantejar pel cas de Palamós?
Bueno, el darrer ple va sortir aquest tema i evidentment, doncs, si ja hi ha municipis que han obert aquest camí, nosaltres ja hem contractat amb Palafrugell i ens ha facilitat com ho hem portat a terme per tal de veure com ho podem adaptar a Palamós i poder-ho tirar endavant. Sí, és una voluntat que tenim d'intentar millorar la qualitat de la nostra oferta i més diversificada i no tan concentrada.
Estem parlant amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Antoni Batxiller. Hi ha algun aspecte més que hem d'afegir?
Bueno, no, que el dia 9, com dic, obrim, i que aquesta obra durarà 7 mesos, i en principi el mes de juny tindríem que obrir el públic al nou mercat a Palamós, a fetes les obres. Vull dir que les obres ja han començat i aquí estem.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i esperem que vagi molt bé tant aquest mercat provisional com el que es faran les obres i que després, quan es faci la inauguració, ja tindrem ocasió de parlar-ne. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Mercès.
Per tant, doncs, aquest és el repàs que fèiem sobre el mercat provisional que obrirà a les portes a Palamós mentre es facin les obres a la seva ubicació, però seguim en directe al Supermatí, ara que són 8:45 del matí i que tenim més temes per explicar-vos. Però precisament també seguim parlant de comerç de proximitat, perquè ja ha començat la comerciada amb més de 1.000 establiments participants en 20 municipis. L'esdeveniment s'allargarà fins al diumenge i durant tota la setmana els carrers de diferents municipis s'ompliran d'activitats i promocions per atraure veïns i visitants. Maria.
Els organitzadors volen revitalitzar els centres urbans i fomentar l'activitat econòmica de proximitat. També busquen que les botigues i serveis tornin a tenir un paper central en la vida del poble. Els municipis participants rebran suport per millorar la seva promoció conjunta amb l'objectiu de reforçar la identitat del comerç local. A més, la comerciada vol impulsar la col·laboració entre establiments, entitats i ciutadania per fer un espai viu a l'espai públic. Aquesta edició se celebra a Girona, Palamós, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni, Llagostera, Celrà, Blanes, Cadaqués, Olot, l'Estartit, Roses, Sal, Llançà, Ripoll, Banyoles, Castelló d'Empúries, Empúria Brava i també les Terres de l'Ebre. Proximitat,
no cal anar lluny. Aquesta és, de fet, la banda sonora de l'aquesta edició de la comerciada. Batecs de vides, com s'anomena la cançó que ens ha interpretat Lopau de Pons i que, com dèiem, serà la banda sonora d'aquesta campanya, que aquest any, a més, també s'allarga de dies i serà durant tota aquesta setmana, fins diumenge, en tots aquests municipis que ens deies, Maria. És un poble que estima els seus botiguers, un tracte amable, gestors humans, el dia a dia, fets quotidians, batecs de vida, gent de veritat, on tot comença, proximitat. I el Centre de Distribució d'Aliments i el Departament de Drets Socials de la Generalitat organitzen avui una xerrada informativa sobre la nova llei d'estrangeria. L'activitat serà al local social de la Sauleda, Palafrugell, a partir de les 10 del matí. La sessió estarà adreçada a persones estrangeres en residents a Catalunya i té l'objectiu d'oferir informació sobre els tràmits que cal fer per regularitzar la seva situació legal, així com els requisits necessaris per fer-ho. Segons el cartell informatiu, la trobada vol ajudar els participants a conèixer millor la nova normativa i a entendre els passos que cal seguir per complir la legislació vigent en matèria d'estrangeria. Per a més informació o inscripcions, es pot contactar al telèfon 686-82-79-16. Es pot contactar a través d'aquest telèfon per WhatsApp. Si voleu recuperar la informació, podeu fer al web cultura.palafrugell.cat. I d'altra banda, la Bisbal d'Empordà acaba les obres de millora de l'avinguda de Josep Irla. Els treballs han servit per reparar les zones més malmeses i renovar els passos de vianants i els aparcaments, amb canvis per millorar la visibilitat i la seguretat. En els propers dies també s'hi afegiran pilones i senyals verticals per protegir encara més els vianants, Maria.
Aprofitant aquesta actuació, l'Ajuntament ha executat millores en diversos punts de la ciutat. El camí de les Closes, molt deteriorat per les pluges recents, s'ha asfaltat tot el tram per evitar riscos tant per vianants com per trànsit. També s'han fet reparacions puntuals al carrer Pere Bartomeu i al camí de la Guardiola. Al carrer Jofre el Piló s'ha construït un pas elevat que vol evitar l'entrada d'aigua procedent de l'avinguda Mas Clarà els dies de pluja intensa. Aquesta estructura també millora la seguretat dels vianants que hi passen habitualment. Al carrer Ramon Llull s'han instal·lat dos reductors de velocitat per petició dels veïns amb l'objectiu de reduir la velocitat dels vehicles i evitar situacions de perill. El regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, ha afirmat que comença una nova etapa de manteniment regular de la via pública després de molts anys d'inacció. Segons Dimé, veure carrers asfaltats i voreres arreglades serà habitual durant els propers mesos. També ha agraït la comprensió del veïnat per les molèsties ocasionades i ha destacat que s'han intentat reduir tant com ha estat possible.
Doncs bé, moltes gràcies, Maria. Posem una mica de música. So beautiful, and I tell her every day.
so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I.
La música de Bruno Mars, que ens ha apropat ja pràcticament a 8:45 del matí. De fet, falta un minut per aquest punt horari. I anem ja fins a la llibreria El Cucut per fer les recomanacions literàries setmanals amb la Teresa Calabús. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Un dia d'aquests així de tardor amb sol, són fantàstics.
Sí, la veritat s'ha de dir que els termòmetres ja han refrescat avui,
Sí, i a més que baixaran. Bueno, a mi no m'agrada pas que faci fred, però de tota manera el sol d'hivern... Bueno, el sol d'hivern no ho és sol de tardor. El sol de tardor i els migdies de tardor són molt agradables. Tom m'agraeix el sol després d'haver-me agraït durant mesos.
Exacte, sí, perquè a l'estiu ens amaguem del sol i ara, a mesura que ens apropem a l'hivern, el buscarem.
I tant, i tant.
Quines recomanacions ens portes avui?
Molt bé, avui ja no segueixo la vena de les recomanacions d'autors de casa i autors que no només eren de casa catalans, sinó que fins i tot el que hem dit aquests últims tres dies eren autors gironins, la Núria Esponellà, en Miquel Aguirre, en Jordi Dausà i en Dallòs i en Rafael Casas. Avui ens en anem a Bulgària, de fet. L'autor, escriptor, és búlgar, es diu Georgi Gospodinov. El títol del llibre és més fàcil, vull dir, després, si vulgueu, de la
tragèdia, sí,
també
el
seu nom. Sí. N'hi ha de pitjors, encara. A Bulgària combinen la lletra, les vocals, amb les... vull dir que no tots són consonants, que no saps com llegir-ho, vull dir, hi ha vocals entremig. És un llibre, en aquests moments, mira, m'atreviré a dir una cosa que poder és una mica, no sé si exagerada o pretensiosa, però probablement és un dels llibres més preciosos que tenim les llibreries en aquests moments com a novetat, dels últims, no sé, de l'últim any sencer, vull dir, evidentment no ho llegim tots i se'ns poden escapar llibres preciosos, però en aquest cas El jardiner i la mort ens ha fascinat tota la gent que l'hem llegit. Nosaltres les veus de que era bonic ja ens ho va dir algú molt arrelat en el món de la literatura, un representant, una persona que, bueno, que ens, l'editor també, en aquest cas és Periscopi. Però és clar, a veure, els editors, els representants, sempre penses, bueno, és que ja això ja és una costum que diguin que el llibre és bo. Però sí que notes sovint, i ens passa a tots, quan un és especial. El títol és El jardiner de mort. També us he de dir que en aquests moments sobre la taula teníem força llibres que parlaven de la mort i del dol, Recordeu el Premi Llibreter, Només terra, només pluja, només fang, Parc de l'Aldol. Un altre llibre que era finalista del Llibreter era La mort de l'altre. Hem tingut, vull dir, molts llibres que pregaven d'aquest tema, i tots en pileta. Vull dir que, clar, després el lector pensa, uf, que depressius que estem en aquest... en aquests sí. moments, no? El Jardiner i la mort, evidentment, parla directament de la mort, no és un llibre en el qual puguem estar dient, ai, mira, celebrem la vida, que també. És una història real, perquè és el pare del nostre, de l'escriptor, que li diagnostiquen un càncer que ja serà força ràpid, és un càncer agressiu, en una fase elevada, ja saben que això és mortal en el moment en què tenen el diagnòstic, i l'escriptor fa un record, un homenatge, francament, és un homenatge en el pare, però també una reflexió de com tots dos, i el germà també en aquest cas l'inclou de tant en tant, van acceptant juntament amb el pare aquest final, i el van acceptant, evidentment és una mort d'una persona gran, sempre ens hem de preparar, depèn de quina edat tenen les persones perquè marxin. Per tant, és aquesta preparació, aquest pensar-hi, aquest fer-ho constantment, celebrar la seva vida a partir dels records que tenen i del caràcter d'aquest home. Tot el que ha fet bé per ells és motiu d'alegria, i el llibre està explicat una mica d'aquesta manera, és a dir, ens parla del diagnòstic, de la malaltia, de la seva, del dolor també, d'haver de quedar al llit, de quan va havent de deixar de fer coses, i de sobte ens diu, bueno, ara us canvio de registre, i per poder superar una mica aquesta pena que se'ns ha posat al cor, us faré quatre anècdotes de bromes que havia fet el pare o de maneres d'haver sigut ell que el diferenciaven molt de la gent, diguem, del ponton, del carrer, i que el feien ser una persona bromista, carinyós, una mica, com et diria, extrovertit, però també a la vegada... íntim, és a dir, en el defensar la seva família, un home de casa humil, de fet, que s'alegraven molt de que el seu fill fos un escriptor de luxe. De fet, Georgi Gospodinov ha tingut algun premi. Nosaltres ja hem demanat les seves novel·les, he de reconèixer, i que com a llibretera, que no havia llegit res seu, però que ara vull llegir alguna cosa de ficció, per com he entrat de cop, o sigui, d'alguna manera, la primera vegada que llegim aquest llibre, o que llegim aquest autor, els que entrem en la vida d'aquest escriptor, volem saber què ha fet a nivell, diguem, de feina i de narrativa, perquè aquest és un llibre d'aproximació, de dol, de maneres també de pair aquest dol.
És a dir, potser és un dol que ja es comença a viure, no?, en el moment en què se sap, no?, que hi ha una data final?
Sí. Jo he vist també a la pròpia pell com una persona s'acomiada, com hi ha malalties que et donen el temps per acomiadar-te. Evidentment, això a vegades els metges et donen el diagnòstic, hi ha gent que és capaç de dir, doncs, molt bé, ara comencem a arreglar aquest final de la meva vida aquí i fem-ho bé, o sigui, amb un poder-se acomiadar de la família, un poder dir t'estimo sense vergonya, perquè ja de què carai has de tenir vergonya a aquestes alçades, poder deixar les voluntats, com t'agradaria que la gent s'acomiadés de tu, i sobretot deixar una pau, no?, un dir, bueno, va, no patiu, que està bé. També, evidentment, si això no s'ha pogut pair perquè és molt agressiu o molt jove i és una ràbia, i és un... És que, esclar, hi ha moltes maneres, no?, i molts caràcters diferents. Vull dir, hi ha gent que també saben quin és el seu diagnòstic i saben que allò no... bueno, que no poden viure gaire temps, però s'arrapen tant i tant i tant i tant a la vida que aquest acomiadament no el fan, i no el fan perquè sembla que és en el punt en què ho tens acceptat, i poder no tothom té temps d'acceptar-ho, a vegades tot és més agressiu o més ràpid del que ens esperem. Però sí que us he de dir que pels que queden vius, que la persona que marxa sigui, pugui i hagi arribat en aquest punt de poder dir adéu-siau, és fantàstic. És una cloenda que deixa pau. D'altra manera, potser ens deixa la ràbia i prou, i deixa ràbia durant molt de temps, saps?
Que entenc que tot això és el que veiem plasmat, no?, en aquell llibre.
En aquell llibre li veiem tot, i també veiem un cant a l'amor filial que no s'ho ha dit mai, eh? Vull dir, estem parlant d'aquestes famílies, com tantes n'hi ha i com tots som. No anem pel carrer o no anem per la casa dient al pare i a la mare t'estimo. Això fa relativament poc que ens ho han posat les sèries americanes, no? Vull dir, no sé, però vull dir, a pagès i a casa meva o tenien molta feina o no era una cosa que fos habitual, que molt bé, bona nit, adéu-siau, un petó cada galta i apa, i fins l'endemà. I màxim, de més petites, la mare, que era religiosa, escolta, ja heu dit oració, allò, Jesucito de mi vida, saps? Vull dir, ara una mica com una conya de la meva infantesa, però és que no... Jo crec que hi ha moltes famílies que no es diuen t'estimo cada dia, no? Aquest llibre és aquest homenatge tan intens d'un t'estimo real, d'un t'estimo dels fets, dels actes, dels detalls. Mira, una cosa que fa molta gràcia d'aquest llibre, es diu el jardiner de mort perquè aquest home ja jubilat comença a cuidar un hort, i la seva manera, bueno, un hort, jardí, hort, com sigui, i la seva manera de relacionar-se amb els fills i la família era a fer raps de flors, a donar-los verdures que collia, a procurar que cultivar el que els agradava, vull dir, i ho feia, com que ja no es comprava roba, perquè quan jubilat i tal, doncs ja no li interessava, un home que feia gairebé 1,90 m, els seus fills també són molt alts, portava la roba dels fills, perquè deia, coi, per què sempre la deixeu tan nova? I per què us en compreu tanta? Va, vinga, porta. I ell portava la roba dels seus fills. I els feia molta gràcia veure el seu pare remenant pel jardí o per l'hort amb la roba que ells havien portat, no? A vegades, jo què sé, doncs una caçadora vermella amb uns texans, un no sé què. I aquesta, mira tu, és una tonteria, eh? Però allò de dir, va, em poso la roba del bailet que l'ha deixat ja per vell, això és ben nou, i l'home traginant en el jardí i amb l'il·lusió que aquell jardí fes goig, és una imatge tota curiosa, i és el que aquest noi celebra. Vull dir, l'escriptor amb aquests petits detalls li sap dir d'una manera, perquè ha fet literatura, pura literatura, d'una bellesa que sí que parla de la mort, però pels que ens estimem la literatura i ens agrada llegir un text bonic, ben escrit, ben pensat, que les paraules siguin les justes i les precises per explicar aquell sentiment, és el millor. O sigui, és que aquest llibre, de debò, vull dir, em sap greu el tema perquè sé que hi ha gent que els tira enrere, però és d'una bellesa tan extraordinària que n'hi ha molt pocs que ho siguin tant.
Clar, deies...
capítols, només un segon moment d'esperar, sí. De dir-ho, curtíssims, capítols que són 2-3 pàgines, i és perquè realment van siguent pensaments de l'autor i anècdotes.
Em deies, no, això, no, aquesta literatura que s'ha fet, per tant també entenc que la traducció que s'ha fet al català també s'ha fet amb molta cura.
Molta cura. Marc Casals és el traductor, molt, perquè en tot moment i mai, o sigui, mai penses que trobes un castellanisme, una expressió que diries, ai, que estrany. O sigui, tota l'estona que vas llegint vas pensant que bonic. No? Això quan no et fa plorar, perquè avui dia és un llibre que treu les emocions, I clar, si hi ha gent que fa poc ha perdut algú, empatitzes moltíssim, perquè posa, diguem, en paraules un pensament que hem tingut nosaltres, que pot haver sigut molt fugisser, però que a vegades És allò, mira, ara trucaria al pare per explicar-li, o ara trucaria, en el meu cas, al meu cunyat per dir-li que he vist alguna cosa que sé que li agradava. No? Ja no ho pots fer perquè no hi és, però aquest ara el trucaria per dir-li també ho fa viu, no? També ho fa ser present.
Exacte, no?
Vull dir, almenys a dintre nostre.
De fet, del moment com parles d'aquest llibre... els que no l'hem llegit podem veure, no, aquesta tendresa, no, i aquesta delicadesa sobre tractar un tema que a vegades és difícil.
Sí, però que a més, com que passa per tothom, és a dir, tothom té familiars que marxaran i tothom també marxarà. Vull dir, a mi em sembla que si comencem a perdre la por, les reserves, a parlar de la mort, començarem també a perdre la por a la mort, o sigui... Si en comencem a parlar, la comencem a conèixer, comencem a veure diferents maneres de resoldre un final, potser també, i si ens hi ajuda tot, la medicina, l'estat i tot, potser també podrem afrontar-ho més bé entre tots, vull dir, a nivell familiar, doncs, la pèrdua. I llegir Torralba, que també us en parlaré un rato, que... la setmana que ve, si vulgueu, o llegir Cobrerós, o penso que són obres que ens preparen a mi, francament, més que la religió que tinc.
Doncs bé, haurem de deixar-ho aquí. Fem això, un últim recordatori. De quin llibre hem parlat?
Hem parlat del Jardiner de Mort, editat per Periscopi. Si us en recordeu d'això, trobareu el llibre, és el més fàcil. El nom de l'autor... Georgi, és a dir, que és Jordi, però en búlgar, tot va amb G-U-E-O-R-G-U-I, o sigui, Georgi són com gorgues, diguem. Gospodinov, Gospodinov, de fet, la X accentuada, Gospodinov.
Bé, en tot cas, el Jardiner i la Mort, que és més fàcil.
El Jardiner i la Mort, busqueu-lo, compreu-lo, llegiu-lo i veureu-lo que és la literatura que emociona.
Perfecte, sí. Teresa Calabús, que vagi molt bé. Des de la llibreria del Cucut, doncs la setmana que ve tornem a parlar.
Moltes gràcies. Bon dia a tots.
I dit això, anem ja tancant el supermatí. En aquest dimarts, 7 d'octubre, fem un últim repàs a la previsió del temps. Isaac Vilà.
Avui, dimarts, jornada que comença tranquil·la i una mica més freda que no pas les últimes 24 hores, amb temperatures per sota dels 10 graus fins i tot a l'interior. Fresca. La resta del dia, sol i temperatures elevades. Suavitat a migdia i mar ben encalmada.
Doncs bé, moltes gràcies, com sempre, per l'atenció. Hem repassat tot el que passa aquí al Baix Empordà en aquest dimarts 7 d'octubre. Demà, a partir de les 8 del matí, tindreu més supermatí. Que vagi molt bé. Molt bon dia.